Són les 7.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Què tal? Bona tarda, com esteu? Benvinguts a la Linterna de COPE Catalunya i Andorra en el dia després de... Després dels Nadals, després dels Reis, tornem a la normalitat i, mica en mica, anem guanyant espai al nostre lloc de feina, no? Que se'ns fa una mica estrany després d'alguns dies de festa ben merescuts per poder gaudir amb la nostra família d'aquestes festes. Ara cal esperar l'any vinent, però el que no para i el que és cada dia és aquest programa de la Linterna de COPE des d'ara i fins a les 7:30, perquè a 7:45? Doncs perquè ja avui tenim tempo de juego i estarem molt pendents del partit, així que avui serà un programa més curt, però no per això menys interessant. Salutacions, aquí et parla la Montse Rodríguez.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
I de ben segur esteu notant el fred que ha fet almenys aquest parell de dies. Avui, quan ens hem llevat al matí, la veritat és que feia ganes de tot menys de sortir del llit. Atenció, perquè el dia de demà, que serà dijous, podem dir que serà un dia assolellat, amb nevada residual a primeres hores a l'extrem nord del Pirineu. La temperatura es recuperarà clarament i ja parlarem d'un fred menys intens i extrem. Tot i això, atenció, perquè hi ha un avís de fortes ratxes de vent en algunes comarques, un fenomen vinculat a l'arribada d'una nova borrasca, la Goretti. I moment per sortir a les carreteres, ja sabeu, molta precaució, sobretot quan fa tant de fred, zones amb gel, precaució sempre i encara més si fa aquests fenòmens meteorològics. Com estan ara mateix les carreteres i algun tipus d'incidència? Anem fins al Servei Català del Trànsit. Mireia Camats, què tal? Bona tarda.
Hola, bona tarda. A hores d'ara hi ha alguns problemes a la xarxa viària catalana, a l'autopista AP7 i retencions de Santa Perpètua de Mogoda, Barberà del Vallès, en sentit sud, en sentit Tarragona, per volum de trànsit i també per un accident que hi ha hagut a Santa Perpètua de Mogoda i que talla un carril en sentit Tarragona. A la B30, lateral de la P7, hi ha l'amplitud i aturades de Barberà del Vallès en tots dos sentits. A la C58 i a la C33 hi ha retencions de Montcada a Barcelona en sentit sud. A més, a la C58 hi ha l'amplitud de Badia Sabadell en sentit nord, en sentit Terrassa. A la C60 hi ha quarts d'Antona en sentit Mataró. A l'autovia 2 hi ha l'amplitud de aturades intermitents de Sant Joan d'Espí a Cornellà en tots dos sentits. A més, la mateixa A2 hi ha retencions al llarg de 2 quilòmetres a Golmés en sentit Lleida per un accident que ja no talla cap carril. A la B23 hi ha retencions d'Esplugues fins a arribar a l'avinguda Diagonal de Barcelona. A la BB-4024 està tallada al Coll de Pal per vent. També comentar-vos, pel que fa referència a la Ronda del Dalt, que hi ha retencions entre Diagonal la Vall d'Hebron i arribant a l'Usa de Trinitat en sentit Besòs, i també hi ha retencions de Sant Gervàs i Esplugues en sentit Llobregat, perquè hi ha un carril tallat a Esplugues per tasques de neteja de la via arran d'un vehicle incendiat. A la Ronda del Litoral hi ha retencions de Zona Franca al Port i a Bon Pastor en sentit Besòs i de Poble Nou la Barceloneta en sentit Llobregat. És tot des del Servei Català de Trànsit. Bona tarda.
Gràcies, Mireia, per la informació. I avui comencem parlant de solidaritat, no podia ser d'una altra manera. Per què? Doncs perquè arriba la Marató de Donants de Sang de Catalunya d'aquest nou any 2026. I en aquest cas es proposen des del Banc de Sang de Catalunya arribar a les 10.000 donacions. Què hem de fer? Quan comença tot plegat? Ens ho explica d'aquí a un moment el doctor del Banc de Sang i Teixits, que en sap i molt, d'aquesta nova campanya, que també t'esperen a tu, que ens escolten. Ara escoltarem el doctor Joan Ramon Grífols, que és el director assistencial d'aquest Banc de Sang i Teixits.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
Si tus paredes pudieran hablar, te dirían...
¡Socorro!
No dejes que tus paredes se deterioren por un problema de humedad. Si con las humedades te las tienes que ver, la solución es Murprotec. Pide tu diagnóstico gratuito en el 900-102-103 o en murprotec.es.
Murprotec. COPE Catalunya i Andorra.
En el Paralelo de Barcelona habita el maestro pulpeiro con más de 25 años. La carne rubia gallega de nuestra propia ganadería hecha en brasas de carbón de encina. Pescados salvajes a la brasa. Menú ejecutivo de lunes a viernes, mediodía, 24,50 euros. Nos llaman y nos llamamos la auténtica pulpería gallega en Barcelona. Pulpería Can Lampazas en el Paralelo.
Rafa tiene 7 añitos.
Hola, Alberto. Si la Tierra es redonda, ¿por qué no nos caemos y no veo la curva?
¿Te la vas a perder?
Ojo, que esta pregunta que se hace Rafa la hacen muchísimos negacionistas como evidencia de que la Tierra es plana para ellos.
Con más de 7 años, sí, de edad.
Bueno, es que esta es la primera pregunta que todos nos hacemos como niños. Nosotros no nos
Alberto Herrera, cada mañana en Herrera en COPE.
Junto a Carlos Herrera y Jorge Bustos.
De lunes a viernes desde las 6. Hay noches y noches.
Y luego están las del partidazo de COPE.
Hola, Garbiñe, buenas noches.
Buenas noches, ¿qué tal, fama?
¿Quién te gusta más, Alcaraz o Sinner?
Hombre, ¿qué voy a decir?
Bueno, joder. Tenísticamente. No tengas que hacer patriotismo.
Sí. No, pero es que en las dos respuestas, el que más me gusta es Alcaraz. Tú le ves jugar y te transmite mucho más que Sinner.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche, Juanma Castaño y su equipo te aseguran que hoy...
O sea, ¿estabas durmiendo o has aguantado despierta? Dime la verdad.
He aguantado.
Tampoco podrás dormir.
Si cada vez más gente la escucha, será por algo.
¿Me pueden obligar a pagar solamente en efectivo en una tienda?
El pago en efectivo es el que está extendido en todas las tiendas. Es el que no te pueden prohibir.
¿Qué es mejor, tener la calefacción encendida a una temperatura baja todo el día o encenderla y apagarla cuando estamos en casa en función del frío que tengamos?
Merece la pena económicamente apagar la calefacción. Invirtamos, por favor, en termostatos inteligentes, que estamos ya en el siglo XXI.
Pilar García Muñiz en la tarde de COPE.
De lunes a viernes de 3 a 7.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informado.
Si estar mal no va con tu ritmo de vida, Culdina con ibuprofeno. Único antigripal con ibuprofeno lisina que alivia rápidamente el dolor, la fiebre, la congestión y secreción nasal. Siéntete cool con Culdina. ¡Qué exitazo! De Laboratorio Salter, a partir de 12 años.
Lea las instrucciones de este medicamento y consulte al farmacéutico.
La linterna.
COPE Cataluña y Andorra.
Estás informat.
Atenció, perquè des de demà i fins al 17 de gener es posa tota en marxa, la maquinària en marxa, per la Marató de Donants de Sang de Catalunya. Podríem dir que és la campanya de donació més gran de l'any, que recordem tindrà lloc a partir de demà i fins al 17 de gener. Avui en parlem d'aquesta Marató de Donants de Sang amb el doctor Joan Ramon Grífols, que és el director assistencial del Banc de Sang i Teixits. Doctor Grífols, què tal? Bona tarda, bon any.
Hola, bona tarda, bon any igualment.
Escolti'm, no hi ha res millor que començar l'any donant allò que no necessitem, no?
Sí, realment, tal com diu el lema de la campanya d'aquest any, el vincle que ens fa immensos, és a dir, el fet aquest fet de gest solidari i altruista com a donants, que ens fa immensos pel fet de donar aquests components, els quals després tindran un ús per salvar vides o per fer de suport a molts tractaments de molts conciutadans.
Si ens haguessin de posar, no, deia, sé que això potser queda una mica lleig, però aprovaríem els catalans en el tema de donants de sang o encara estem una mica suficients?
A veure, d'entrada aprovaríem, és a dir, disposem d'unes reserves i uns recursos que ens permeten ser perfectament autosuficients. Això no vol dir que hi hagin èpoques de l'any com les festes de Nadal o l'estiu, on les reserves baixen perquè tots plegats perdem una miqueta la rutina i al perdre aquesta rutina perdem el fet de la donació regular, però vull dir que com a col·lectiu o com a societat catalana doncs disposem dels recursos necessaris per cobrir les necessitats a nivell de transfusió de tots els nostres malalts.
Recordem que donar sang salva vides, doctor.
Sí, a veure, hem de pensar que amb una donació podem salvar, per dir-ho d'alguna manera, tres vides. És a dir, d'una donació obtenim tres components, que són els glòbuls vermells, les plaquetes i el plasma, els quals doncs, cada un d'ells té les seves indicacions específiques i per malalts concrets, doncs, cada un d'aquests components pot ajudar a salvar vides o a donar suport a molts tractaments als quals estan sotmesos els nostres malalts.
Hem escoltat moltes vegades, i vostès també, la presentació d'aquesta campanya de testimonis, no?, sobre aquesta donació de sang.
Sí, ens interessa sobretot incidir molt amb el testimoni de la gent jove. Més de la meitat dels nostres donants tenen entre 45 i 70 anys. Això ens preocupa una mica pel fet de que, bueno, hem d'intentar disposar d'un relleu generacional i hem d'intentar que tots aquells donants o possibles donants de 18 a 45 anys agafin aquest hàbit i aquesta regularitat de la donació. D'aquí que també volem incidir molt amb el decurs d'aquest any, amb aquesta població més jove, potencial donant o que ja són donants, fer que vinguin més vegades de les que habitual venen, dintre, evidentment, de les vegades que es pot arribar a donar sang, o tots aquells que no ho han provat mai, doncs, fer despertar aquest coquet de la donació i el fet de poder-nos ajudar amb aquestes donacions a disposar, doncs, de les reserves necessàries. Incidir, ja et dic, bàsicament amb aquest col·lectiu jove, que és el que més ens preocupa, és a dir, des de la pandèmia hem observat una davallada amb la donació amb aquest col·lectiu. Segurament com a causa el fet de que durant la pandèmia moltes de les campanyes d'aquest col·lectiu es focalitzaven en l'àmbit universitari. Evidentment, amb la pandèmia doncs no es van poder realitzar. I postpandèmia, doncs, la no presencialitat en moltes de les carreres també fa de que aquestes campanyes no siguin lo exitoses que podrien arribar a haver estat fa uns anys. D'aquí que ens interessa molt focalitzar en aquest col·lectiu.
I per això imagino que ara, més que mai, els influencers, no?, que tant segueixen la gent jove, també es facin ressò, no?, de la importància d'aquesta donació de sang.
Sí, òbviament. És a dir, si volem incidir en aquest col·lectiu, hem de saber arribar en aquest col·lectiu de la manera que aquest col·lectiu es comunica o es transmet la informació o es parlen entre ells, amb la qual cosa, doncs, en aquest cas concret, doncs, el rol dels influencers, doncs, també ens ajuda bastant a poder arribar en aquest segment específic de població potencialment donant.
Estem parlant d'una campanya que comença tot just del 8 al 17 de gener. Per la gent que aquells dies no puguin fer-ho, on es pot donar sang? Qualsevol dia de l'any, en qualsevol lloc?
Sí, a veure, la manera més fàcil és entrar a la nostra web, donarsanggencat.cat, i allà la persona que vulgui donar sang podrà veure a quines localitzacions i a quins horaris estem fent donació i en els propers dies a on anirem els horaris i la localització exacta dels punts de donació. És a dir, llavors és tan fàcil com triar el lloc que s'escaigui més per la persona que vol donar sang i enregistrar-se. Tampoc no és obligatori enregistrar-se. Uh-huh. Però, de fet, també és una manera de nosaltres poder dimensionar correctament les campanyes de donació i fer unes previsions més acurades sobre la potencialitat de donants que podem arribar a rebre.
Doctor, qui no pot donar sang?
Bàsicament, t'ho faig al revés. Qui pot donar sang? Que és molt més senzill.
Molt bé.
Tota persona que tingui de 18 a 70 anys, pesi més de 50 quilos i es trobi bé de salut. En principi, amb aquests tres requisits, qualsevol persona podria donar sang. A partir d'aquí, nosaltres, òbviament, abans de la donació, fem una petita exploració del donant, fem tota una sèrie de preguntes per descartar tota una sèrie de fets que podrien contraindicar la donació de forma temporal o definitiva per part del donant. Però vull dir que complint aquests tres requisits, potencialment, doncs totes les persones que el complissin podrien arribar a donar sang.
Uh-huh. Doctor, té vostè la sensació, no sé si és perquè jo em faig gran, però abans quasi bé tothom sabíem el nostre grup sanguini, no? Avui en dia jo li he preguntat a gent jove i no ho sap.
Sí, això és veritat. Abans, segurament, quan fèiem les ciències naturals i aquestes coses, quan estudiàvem el batxillerat, el BUP, o els que havíem fet BUP, o l'EGB, els que havíem fet EGB, que encara som molt més... fèiem les pràctiques i allà ens fèiem els grups sanguinis. Vull dir, no es fa, de tota manera, tampoc no és imprescindible anar per la vida sabent el grup sanguini. És a dir, davant d'una necessitat d'una transfusió, en el centre hospitalari on es realitzi aquesta transfusió, faran el grup sanguini de la persona, coneguent o no coneguent el grup sanguini que manifesti el malalt. Uh-huh. És a dir, el grup sanguini s'ha de fer indistintament de que tu diguis si ets A o si ets B. S'ha de fer igualment, recomprovar, i a partir d'aquí doncs, fer tot el que és l'administració dels components sanguinis seguint les regles de compatibilitat que hi hagin establertes.
Fins i tot me'n recordo de les xapes aquelles que ens posaven aquí al coll,
sí,
no?
Sí, sí, sí. I els carnets, sí, sí, sí.
El nom, sí, sí, el DNI, per si ens perdíem, i fins i tot també el grup sanguini.
Sí, això s'ha mantingut només en l'àmbit militar, el de les xapetes.
És veritat. Mira, podríem tornar-hi, no? Perquè les coses de moda, escolti'm, tot torna.
Sí, des vintage, que en diuen, sí, sí.
Efectivament. Doncs miri, fem això vintage un altre cop, posem de moda. Bueno, està clar que l'important és la salut i la sang. Hem de demanar-la i sobretot ser solidaris, perquè avui possiblement, o mai a la vida necessitaràs, però i si la necessites és llavors quan te'n recordes, no? És com quan plou, no? Que dius, ostres, si hagués portat el paraigües...
Sí, a veure, hem de pensar que molts de nosaltres, amb el decurs de la nostra vida, o nosaltres, o les persones que ens envolten, algun de nosaltres arribarem a necessitar una transfusió per motius varis. Mm. I hem de també partir de la base que els components sanguinis avui per avui no es poden fabricar, que l'única manera d'obtenir-los és mitjançant una donació. I que és a través d'aquesta conscienciació de la ciutadania amb la qual podem disposar d'aquestes reserves, d'aquests components sanguinis, que ens permetran, com he comentat abans, doncs donar el suport pel tractament de molts malalts.
Es proposen arribar a les 10.000 donacions. Jo crec que anirem més lluny, doctor?
A veure, mira, per ser més concrets, ens havíem fixat arribar o passar a les 10.500. L'any passat vam fregar, crec que era a les 10.100. Mm. Aquest any ens hem proposat doncs, intentar superar les 10.500.
Estic convençut.
Tindrem més de 100 campanyes, amb més d'una vuitantena de municipis, a banda dels 12 punts fixes de donació que tenim ja de forma rutinària a Catalunya. És a dir, que l'objectiu és important, però bueno, pensem que el podem assolir.
I tant també, que sí.
Digues.
No, dic que i tant que sí que ho assolirem. I també què deia vostè, doctor?
No, que a més tenim una sèrie de campanyes emblemàtiques amb localitzacions molt emblemàtiques, com pot ser el Cosmocaixa, el Palau Robert, el Palau de la Música... una sèrie... Són localitzacions on... Bueno, a banda d'anar a donar sang, doncs, bueno, podem gaudir d'un marc, entre cometes, rellevant, incomparable. Mm. És a dir, bueno, fem coincidir també la donació doncs, amb aquestes campanyes, amb localitzacions emblemàtiques, com també pot ser el recinte modernista de Sant Pau.
Home, i tant, perquè tota marató requereix un marcador, i aquí tindrem el marcador en el recinte modernista de Sant Pau, no? Que farà el 30 de sortida a campanyes previstes en més de 100 municipis.
Exacte. Tindrem el marcador al recinte modernista de Sant Pau, tancarem la marató a Castelldefels i, com he comentat, doncs això, esperem amb aquests del 8 al 17 a intentar assolir aquests 10.500 donants que ens han proposat per disposar, per entrar en aquesta primera part de l'any amb un nivell de reserves prou òptim doncs per poder garantir pues, l'autosuficiència, que la tenim, però disposar d'aquestes reserves que bueno, a vegades per fets puntuals doncs ens podem trobar de que poden minvar una miqueta.
Bueno, com acaben vostès al meu poble, que ja és ciutat Castelldefels, doncs ja tindran les 10.534, que seré jo la 34, eh?
Perfecte. Doncs allà ens veurem.
I tant que sí, doctor, l'agraeixo moltíssim. Doctor Joan Ramon Grífols, el director assistencial del Banc de Sang i Teixits, per haver estat amb nosaltres. Bon any, bona feina i bona donació. I com diu la campanya, el vincle que ens fa immensos. Donar ens fa millor persones. Així que a fer-ho i a superar i batre el rècord que s'han marcat els companys del Banc de Sang i Teixits. Doctor, moltes gràcies.
Gràcies a vosaltres i animar tothom a donar sang.
Així ho farem. Gràcies, bona tarda.
Gràcies, bona tarda.
La Linterna.
COPE Catalunya i Andorra.
Estàs informat.
A la tarda, 19 minuts, i perdona'm que me meta aquí, perquè voy a meter primera y me voy a colar un segundo. Fíjate qué bien queda. ¿Para qué? Pues para hablarte de Línea Directa, que aseguran todo tipo de motos, scooters, customs, maxi scooters, deportivas. Y ojo, que si te cambias, te mejoran el precio de tu seguro directamente. Llama ahora al 917-700-700 o entra a lineadirecta.com. El valor de ser directo. Ahora sí, ahora aceleremos tranquilitos.
Teresa, ¿cuántos recuerdos me vienen a la mente cuando venimos a la casa de nuestros padres?
Vivimos tanto aquí y ahora mira, cerrada.
¿Y si la alquilamos?
¿Y si los inquilinos no nos pagan o nos destrozan la casa?
No te preocupes, Teresa. Alquiler Seguro nos garantiza el cobro puntual de la renta el día 5 de cada mes.
Visita alquilerseguro.es. Alquiler Seguro, la reevolución del alquiler.
I arriba el moment de saber què és el que passa al nostre voltant en aquest dimecres, dia 7 de gener de 2026. Coneixerem l'última hora amb el company Ricard Álvarez. Bona tarda.
Bona tarda, Montse. Catalunya activa el que pretén ser l'ofensiva definitiva contra la sobrepoblació de senglars. Aquest dimecres s'ha constituït al Palau de la Generalitat la Taula del Senglar, un ens que neix amb la presidència de Salvador Illa i el conseller d'Agricultura, Òscar Ordeig. No és una reunió més. L'objectiu fixat és ambiciós i urgent: reduir a la meitat el cens d'aquesta espècie al país. La presència del president Illa referma que la gestió de la fauna salvatge ja no és només un problema sectorial de la pagesia, sinó, en paraules del govern, una qüestió de país que afecta la seguretat viària i l'equilibri de l'ecosistema. La taula no actuarà com un bloc monolític, sinó que es dividirà en comissions territorials vinculades a les vegueries. El motiu? El comportament del senglar i els danys que provoca no són iguals a l'Empordà que a les Terres de l'Ebre o a l'entorn metropolità. Segons el sector, aquest aterratge al territori és el que permetrà prendre decisions quirúrgiques. Raquel Serrat, coordinadora nacional d'Unió de Pagesos.
Aquesta taula com a tal, el que hem fet avui, doncs, no és una taula operativa perquè som més de 30 persones de diferents entitats que no sobren ni falta ningú, però si volem fer feina de veritat, s'han de constituir les taules que ja han anunciat que tenen intenció de fer, que són taules sinergètiques més de nivell territorial. Si realment això es fa, i doncs sí que es poden encarar llavors els problemes que podem tenir a nivell de cada territori i treballar per aquesta reducció de conflictes que causen les sobrepoblacions de senglar.
La pressió sobre el departament és alta. L'any 2024 es va tancar amb una xifra negra, més de 3.400 accidents de trànsit causats per senglars. Tot i que la temporada passada es van capturar més de 63.000 exemplars, la capacitat reproductiva de l'espècie supera l'esforç dels caçadors. Per això, el conseller Ordeig aposta per integrar el coneixement científic per saber on i com actuar. Una línia que Unió de Pagesos veu amb bons ulls sempre que es professionalitzin els mètodes de captura.
Com a eines per reduir la població del senglar, evidentment que la caça és una de les eines principals, actualment, però s'ha de fer sempre sota uns criteris científics que estudiïn, doncs, el comportament del senglar, que determinin també quan o com és la millor manera de capturar-los, i tampoc sense descartar cap altre mètode de captura o per reduir aquesta població, evidentment.
Però mentre el departament mira de solucionar el problema del senglar, un altre focus de preocupació ha esclatat a l'Alt Empordà. Agricultura ha confirmat el 18è brot de dermatosi nodular bovina a Catalunya, concretament a Capmany. En aquesta explotació de ramaderia extensiva s'hauran de sacrificar els 106 animals del ramat, malgrat que una part ja estava immunitzada. La detecció d'aquest focus, l'últim des del passat mes d'octubre, ha tornat a encendre les alarmes i les crítiques cap a l'administració. Raquel Serrat ha estat especialment dura en aquest punt, assenyalant que la falta de vacunació total del ramat de Capmany s'explica per les dificultats pròpies de l'extensiva per arreplegar les vaques, però recorda que és deure de la Generalitat fer complir l'obligació de vacunar a tota la comarca.
I llavors aquí també hem de veure, els veterinaris responsables de la vacunació, no, com és que no comuniquessin que no hi havia tots els animals vacunats, i si hi ha més casos, això ho han de dir, i també és responsabilitat de l'administració, si l'obligació és vacunar, doncs fer complir aquesta vacunació. Com que hi ha ramaderia extensiva, es veu que ho havien provat diferents dies i no els havia acabat de replegar a tots els del ramader, però bueno, tampoc els... no crec que s'apliquessin les mesures correctes per obligar realment a fer aquesta vacunació, no? Perquè si un ramader no compleix, que també n'hi pot donar-se el cas, doncs depèn dels usos que calgui.
Amb el sacrifici imminent de 106 bovins a Capmany i l'amenaça constant de la pesta porcina africana que sobrevola la taula del senglar, el Departament d'Agricultura afronta un escenari de màxima tensió. El president de Saja, Pere Roque, recorda que porten 15 anys demanant solucions. Ara, amb la nova estructura territorial de la taula i l'obligació de controlar els brots vírics, el govern té el repte de demostrar que pot ser quirúrgic tant en el control de la fauna salvatge com en la gestió de les crisis sanitàries que amenacen la supervivència de les granges catalanes.
Gràcies, Ricard. Més informació a COPE Catalunya.
Somos Hijolusa te ofrece los deportes, con sus patatas y boniatos para microondas como gran fuente de hidratos para deportistas.
I d'aquí poc més de mitja hora, el partit de la Supercopa que enfronta el Barça a Juan Arias. Què tal? Bona tarda.
Què tal, Montse? Molt bona tarda.
A qui enfronta, contra qui juga el Barça avui?
Contra l'Atlètic Club de Bilbao, semifinals de la Supercopa, que juga a Jeddah, Aràbia Saudí, i ja tenim alineacions per aquest partit. Elena Condis, què tal? Bona tarda.
Què tal, Arias? Molt bona tarda. Ambientes al King Abdullah Stadium, que avui no s'omplirà, amb capacitat per 62.000 espectadors. I ja tenim els 11 titulars dels dos equips. Al Barça, la notícia és que Lamine Yamal és suplent, surt Hansi Flick amb Joan García en porteria, Koundé, Cubarsí, Eric i Valde en defensa, al mig del camp Pedri i De Jong, Fermín a la mitja punta, Rooney per la dreta, Rafinha per l'esquerra i Ferran com a davanter centre, mentre que l'Atlètic Club de Bilbao manté Unai Simón a la porteria. Hi haurà aquest duel amb Joan García, en defensa Areso, Vivian Paredes i Adama, al mig del camp Jauregui, Tari Rego en el doble pivot, Sancet a la mitja punta, Berenguer per la dreta, Navarro per l'esquerra i Iñaki Williams buscant el gol. Per tant, són suplents tant Lamine com Nico Williams.
Gràcies, Elena. Per demà queda l'altra semifinal entre el Real Madrid i l'Atlético de Madrid. El sorteig de la Copa de la Reina, vuitens de final, Racing de Santander, Barça, dies 13, 14 o 15 de la setmana que ve, a partit únic. El Real Madrid jugarà contra l'Albacete i a la Copa de la Reina eliminatòria de quarts de final, Real Madrid-Barça i Real Societat Badalona-Gómena. Això es juga dies 3, 4 i 5 de febrer, i en futbol sala, partit que juga ara mateix el Barça, al Palau Blaugrana contra l'Inter. Queden aproximadament 6 minuts per final del partit. Barça 4, Inter 2.
Doncs estarem molt pendents. Juan Arias, moltes gràcies. Més informació a Esportscope.
Que vagi bé.
I d'aquí a res, com us dèiem, comença aquest partit.